Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Avui, dijous 13 de juliol, obre les portes un dels equipaments que ha aixecat més polseguera veïnal els darrers anys a la ciutat de Barcelona. És el Tanatori de Sants. Rebobinem una mica. A veure, l'any 2017 l'Ajuntament va aprovar canvis en l'ordenança per facilitar l'entrada de nous actors al sector funerari i fomentar així doncs, la competència. Bé, una oportunitat que la funerària San Ricardo no va desaprofitar. I avui, 5 anys després d'aquell anunci, la històrica fàbrica dels germans Climent, al vell mig del barri de Sants, reobre les seves portes, ara convertida en un tanatori amb 4 sales de vella i una sala de cerimònies. Fins avui, 11.789 persones veïnes dels prop de 40.000 que té el barri de Sants ha signat en contra d'aquest projecte. Això, perquè us pugueu fer una idea, és una quarta part. Veïns que s'han organitzat a la plataforma Stop Tanatori que denuncien l'especulació i l'ús privatiu que es farà d'aquest espai públic. I justament aquest migdia, d'aquí mitja hora, coincidint amb la inauguració, com dèiem, de l'equipament, han convocat una manifestació als voltants del tanatori per mostrar justament el seu rebuig i alçar més la veu contra el que consideren doncs, una situació injusta. Bé, és un plaer saludar aquesta hora amb nosaltres aquí a l'estudi, en aquesta prèvia, perquè ja ho diem, d'aquí mitja hora està convocada doncs, aquesta mobilització a dos dels membres de la plataforma Stop Tanatori. Ells són el Carles Fernández. Què tal, Carles?
Hola, bon dia.
I el Xema Martínez. Què tal, Xema?
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres en un dia com avui. Hem de dir que també en aquesta taula nosaltres hem convidat a l'Ajuntament de Barcelona, a l'entrant i al sortint, i també al districte de Sants, però no han volgut, perquè no podien o perquè no volien, però que quedi dit. Com esteu, vosaltres? Esteu nerviosos? Què passarà d'aquí mitja hora?
No, mira, nosaltres, després de 3 anys i mig que anem amb aquesta lluita, lògicament estem, bueno, convençuts i tranquils, perquè tenim la raó, d'alguna manera. És una infraestructura no necessària al barri, com hem dit moltes vegades, i aquí estem lluitant, pues, contra aquesta aventura.
Ara en parlarem, si et sembla, Carles, perquè abans d'entrar en matèria, volíem parlar també avui amb l'Antoni Vilanova. L'Antoni Vilanova és president de l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i ja ens escolta. Antoni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Antoni, un dels arguments en contra d'aquest tanatori és el fet que s'està construint en un edifici històric, protegit, de Barcelona. Com a president de l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, tu com ho veus, no? Doncs la construcció d'aquesta fàbrica de Can Climent per convertir-la en tanatori. Com veus aquest ús d'aquesta fàbrica?
En principi, nosaltres, com a agrupació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el que intentem, evidentment, i per la nostra marca, per dir-ho així, és la defensa, diguéssim, del patrimoni arquitectònic, en aquest cas, doncs, a la ciutat de Barcelona, i intentem, en certa mesura, moltes vegades mediar entre el que serien les administracions públiques, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, i les entitats que defensen el patrimoni. Hi ha una preocupació important perquè ens trobem especialment en casos en què les actuacions que es proposen sobre el patrimoni doncs, són lesives, bé sigui doncs, per l'ús o bé sigui per les condicions originals que té aquest edifici que pot admetre o no pot admetre aquesta capacitat. Però, per altra banda, també hi ha un marc legal, que és el planejament de tipus general, és a dir, en aquest cas el PGM, el Pla General Metropolità, que és el que regula, diguéssim, els usos i, per tant, aquí va haver-hi, diguéssim, una modificació dels usos en aquest tema. Des de patrimoni no hi podem intervenir, diguéssim. En principi, la nostra visió que podem veure és el que representa una actuació de cara a l'edifici, en aquest cas a l'antiga fàbrica Climent, i si és lesiva o no és lesiva patrimonialment, no?
Mm-hmm. Clar, perquè un altre ara tu deies, no?, aquest PGM, aquest pla, és legal construir un tanatori en un carrer comercial? Perquè també és un dels clars arguments, no?, que presenten també aquest tanatori, Antoni.
Sí, aviam, la modificació del planejament es fa mitjançant un procediment reglat, que és molt complexa, perquè evidentment hi ha tot un període, diguéssim, de propostes, i després, evidentment, amb un cicle de participació ciutadana, i després hi ha el període d'al·legacions en què tots els veïns i les veïnes, i per tant tothom que pugui estar interessat, pot presentar les seves al·legacions. El que passa que un cop s'ha aprovat un canvi d'ús, i per tant dintre del marc reglat està aquests usos regulats, clar, ens trobem que jurídicament pot venir en aquest cas un promotor i destinar-ho a aquest ús perquè el planejament en aquest sentit l'empara. Altra cosa és sobre la intervenció que es pugui fer en el bé catalogat, que aquesta evidentment ve regulada per uns paràmetres que ja no són exclusivament jurídics, sinó que des d'aquest punt de vista sí que són arquitectònics, és a dir, de respecte doncs, per l'edifici original, per les parts que està específicament protegides dintre de lo que és la fitxa de patrimoni, que regula evidentment quines són les parts que no es poden malmetre, i a partir d'aquí es planteja la redacció del projecte per part doncs, dels tècnics competents, en aquest cas doncs, de l'equip d'arquitectes que hi ha treballat, no?
Com s'ha seguit? Tu l'has seguit de ben de prop, aquest procediment, Antoni?
Bé, sí, evidentment, membres de la plataforma doncs, ens van trucar al Col·legi d'Arquitectes, concretament doncs, van parlar amb mi, i una mica el protocol que seguim en aquests casos és precisament aquell que comentava al principi, és a dir, intentar trobar una mediació, i el primer que doncs, vaig fer personalment, doncs, adreçar-me en aquell moment doncs, al director d'Arquitectura i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, que és qui tenia el projecte a les mans, de cara a veure específicament no el tema de l'ús, perquè evidentment aquest era un aspecte que tot i que puguem diferir i no puguem estar d'acord, no implicava el fet de si l'actuació era completa i era perfectament idònia per l'edifici. Enteníem dues qüestions. Primer, s'ha de donar, en certa mesura, ús al patrimoni construït, i més si està catalogat, perquè un patrimoni construït, protegit, però que estigui sense ús, vol dir un procés de degradació a la llarga que fa que moltes vegades ja sigui inviable o quasi bé irreversible doncs, tornar-lo a recuperar. Per tant, el fet de que hi hagi un plantejament, és veritat que abans hi havia una activitat que era força interessant i, a més, era molt atractiva, la del Happy Park.
Happy Park, sí.
I per tant, doncs, tothom s'hi sentia. Clar, si es planteja un canvi d'ús i hi ha doncs, uns promotors que, d'acord amb la legislació, en aquest cas vigent, pot fer-ho, doncs, en aquest sentit. Arran de la trucada vam estar mirant el projecte, vam fer una consulta, evidentment, i vam veure doncs, que des del punt de vista de l'arquitectura, en aquest cas del patrimoni, l'actuació era correcta i al mateix temps enteníem que l'ús també era reversible. És a dir, ara, evidentment, aquest és un ús que pot tenir doncs, 20, 30, 40, possiblement 50, X anys possibles. Però el que és molt important, i especialment amb edificis industrials, de la mateixa manera que s'ha vist com una solució, entre cometes, possible que pugui passar de ser un happy park a ser un tanatori, vull dir, dos aspectes contraposats, doncs aquest aspecte, diguéssim, del tanatori tindrà una caducitat a la llarga, però en canvi els valors de l'edifici, que és el que ens pertoca en aquest cas defensar a tots, es preserven i es mantenen, i per altra banda s'evita que entri en un procés de degradació com altres naus o edificis industrials que hem vist a la ciutat que han passat per aquest paradigma. No?
Antoni, però una consulta, perquè per la construcció del tanatori, l'edifici ha hagut de patir modificacions, si no vaig errada, perquè crec que s'ha hagut d'enderrocar part de la façana lateral per construir-hi una porta, que tot això en un edifici protegit està permès?
Sí, evidentment, això s'entra en un diàleg perquè aquesta ja és l'altra derivada que no havíem parlat, és a dir, les normatives, diguéssim, de sectorials, en aquest cas, d'accessibilitat, que s'han de donar compliment. I llavors, sempre en el mateix codi tècnic de l'edificació, posa que en el cas d'edificis patrimonials s'ha de fer de la manera més compatible possible amb els requeriments i amb les proteccions que té l'edifici. Per tant, el fet de que ara s'hagi de fer doncs, petites intervencions o intervencions que puguin, entre cometes, retallar algun aspecte patrimonial, però dels que es consideren no essencials, i aquí és on teniríem una mica amb la conversa que vam tenir amb el director d'Arquitectura i Patrimoni, que és la que jo li vaig fer evident una mica de cara a conèixer el projecte, vam estar mirant aquests aspectes, però tots ells els veien perfectament reversibles, en el sentit doncs, de que es podia retornar perfectament a la situació actual, igual que tot el tema, diguéssim, de les actuacions que es puguin fer a la coberta, determinades i tot. Vull dir que el que era la volumetria, el que era, en certa mesura, l'essència de l'edifici, el caràcter de l'edifici en la seva protecció, es valorava més el fet de que pogués tenir un ús. Jo no és que estigui d'acord, evidentment, en que entenc que el tema de l'ús és la qüestió, com si diguéssim, més greu que pot haver-hi, en certa mesura és el col·lectiu de veïns i veïnes, en aquí està la qüestió. Però el que sí que vull deixar clar és que, com a Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en tant que projecte que el vam revisar, que el vam mirar, enteníem que no era lesiu.
L'actuació, tu ho has dit clar, Antoni Vilanova, l'actuació ha estat correcta, no? Ha estat així, eh?
Sí. Jo entenc, vaja, vam mirar el projecte, després va ser un tema que ja va seguir el seu curs de la redacció de l'executiu definitiu. No tinc els documents tan actualitzats respecte a la part que recordo que això duria a fer, doncs, això, 3 anys, quan justament la plataforma s'estava constituint, entre els quals hi havia membres que també eren companys nostres, per tant, membres d'arquitectes, i bé, recordo que aquest tema, evidentment, com altres que passen a la ciutat o a la resta de Catalunya, doncs ens interessen perquè aquesta tasca és fonamental de servei que donem en aquests col·lectius de defensa del patrimoni i d'identitats veïnals. No?
Antoni, una darrera pregunta, perquè sé que t'agraïm moltíssim que hagis entrat, perquè tenies el temps molt just. L'Ajuntament, ara el nou equip de Collboni, s'ha posat en contacte amb vosaltres? Us ha fet alguna trucada?
No.
En aquest sentit, per preguntar-la si... Sí? No.
No hem rebut. És cert que la renovació és molt recent, per tant, diguéssim, l'arquitecte en cap en aquest moment, Maria Buigas, doncs fa encara no una setmana, com qui diu, i el gerent d'urbanisme, que són com siguéssim els dos interlocutors que tenim des de l'agrupació i des del col·legi com a fonamentals en el cas de la ciutat de Barcelona, tampoc han tingut temps, doncs pràcticament ens hem intercanviat un correu de felicitació, però ens hem emplaçat per poder tenir una trobada per tractar diferents temes de patrimoni com el que pertoca, vull dir, altres temes ciutadans, com pot ser el mercat de la Beceria a Gràcia, altres que estan damunt de la taula i que evidentment ens preocupen, sobretot en el seguiment que puguin arribar a tenir en el futur i que, en certa mesura, el que es va avançar, doncs quedi una mica reflectit, no?
Antoni Vilanova, president de l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, gràcies, ha estat un plaer. Gràcies, Antoni.
Moltes gràcies també a vosaltres, eh?
Seguim aquí amb en Carles Fernández i el Xema Martínez en representació de la plataforma Stop Tanatori, que estaven escoltant doncs, les paraules de l'Antoni Vilanova. Algunes estàveu, coincidíeu i altres no. Carles, Xema, escoltem primer el Xema, que encara no l'hem escoltat. Com valoreu les paraules de l'Antoni Vilanova, tot el que ha dit?
Mira, essencialment estem d'acord amb el missatge del senyor Vilanova en el sentit de dir que seria inútil protegir un patrimoni al que no es pogués donar ús. Ara, estem en desacord amb algunes afirmacions que ha fet respecte a la a l'abast de les modificacions o del que ell comentava com a fets lesius sobre l'estructura del propi edifici. Bàsicament perquè, interpretant que l'edifici està catalogat i protegit amb les seves façanes i coberta de volta de canó, aquí s'han practicat noves obertures, nous lluernaris, una sortida de climatització de l'edifici i ventilació de la sala de tanatopràxia a molt poca distància dels habitatges dels veïns, la proximitat de les escoles. Directament podria dir que la porta d'obertura que han fet per el garatge del cotxe fúnebre és directament legal. Trenca amb la normativa 112 de l'article 112 de la normativa d'edificació de Barcelona, que parla de les dimensions que té que tenir la porta d'entrada i sortida per accessos de vehicles a un edifici. Ha de ser com a mínim de 4 metres. La normativa està perquè la compleixi tothom i no hem de admetre aquelles paraules que en algun moment el director del patrimoni del departament de patrimoni històric, arquitectònic i cultural de Barcelona ens va fer arribar en el seu moment,
sí,
quan parlava de que respecte de totes les modificacions que nosaltres posàvem sobre la taula,
sí,
i denunciàvem, ens deia que havien de ser permissius. Sisplau, la normativa està per complir-se. No,
com vol dir? O sigui, que us van dir que havíeu de ser vosaltres permissius. Vull dir, no, per tant, reconeixien a Carles.
El jefe de patrimoni, és, sí, el que es va dir claríssimament. Ja han substituït dos jefes, ara està l'altra senyora,
sí,
de patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, en una reunió que vam tenir amb ell precisament el 3 de març, abans de la pandèmia, sí, es va dir que hauríem de ser permissius. Permissius, el que vam parlar del tema de les claraboies, que en un principi volien unificar-les, la sortida aquesta o entrada del vehicle funerari aquí en un carrer de 776 metres, quan hauria de ser de 4 metres, no compleix ni la normativa ni l'ordenança 112, per la NTE també diu que ha de ser de 350 com a mínim. També tenim les quatre portes de l'altre costat del carrer Viriato, de la façana de carrer Viriato, que són les sortides i entrades secundàries, perquè la principal la tenim aquí a Conde de Belloc. Aquestes portes també són, bueno, obertures noves que posen. Una cosa són les obertures per entrar i sortides, i una altra cosa, el que s'estan dient contínuament des de l'Ajuntament, que això són sortides d'emergència. Sortida d'emergència, igual que va tenir el Javi Par aquí, part de sempre estar tancades i retranquejades, no poden estar ocupant un espai públic. El que no poden tenir, la sortida de l'oratori directa a la plaça, anomenada actualment Can Climent, que
sí,
és darrere,
al darrere,
on se fan les festes de Sants, on se fan totes aquestes activitats.
Clar, és interessant ara que tu diguis aquesta activitat social, no?, que també està molt present en aquest barri de Sants, justament en aquest carrer Comtes de Belloc, perquè, de fet, una de les entitats que hauran de conviure molt de prop amb el nou tanatori són els Castellers de Sants, que tenen el local social paret en paret amb,
exacte,
aquest nou,
sí, sí,
equipament. Uh-huh. A més, els Borinots organitzen concerts per la Festa Major, que tu deies ara també, Carles, no?, fan molts actes just a la porta d'accés d'aquest tanatori. De fet, la Clara Antonio Bonet, que és copresidenta dels Castellers de Sants, valora així, en declaracions a Ràdio Estel, la inauguració del nou tanatori.
Els Castellers de Sants entenem que amb la presència del tanatori no hi haurà cap canvi a l'hora d'organitzar la nostra festa major. També entenem que no afectaran el nostre dia a dia, ja que el futur local social el tenim paret per paret amb el tanatori. De fet, ja l'estem fent servir. A més, això és el que sempre se'ns ha dit, doncs, des del districte, i estem, doncs, expectants perquè així es compleixi, que no haguem de canviar cap de les nostres dinàmiques. Per altra banda, entenem que un negoci privat no pot trepitjar tot un teixit associatiu consolidat amb els anys i tot un barri actiu com és el nostre, el barri de Sants. Ni menys uns actes de festa major en els quals estem de festa i de celebració. Per tant, esperem que aquest tanatori en el nostre dia a dia i en concret en la nostra festa major no afecti. Continuarem tenint l'escenari del carrer Comtes de Belloc i l'escenari de la plaça Can Climent.
Sí, sí, és exacte.
Perfecte.
Quines altres entitats també, Txema, es veuran afectades, no? Perquè estàvem escoltant la colla dels Castellers de Sants, vosaltres que heu parlat, no?, amb totes les parts implicades, no?, perquè us pugueu fer una idea, aquí hi ha una escola, hi ha molts bars, hi ha restaurants, també.
Efectivament. Per resumir una miqueta, hem d'aclarir en primer lloc que nosaltres no tenim res en contra dels tanatoris. També també que respectem la iniciativa de qualsevol empresa o persona que vulgui dur a terme una activitat econòmica, sempre que sigui legal, i s'adreci a les administracions per aconseguir els permisos pertinents. Però el que no estem d'acord, i és molt evident, és que no entenem com l'Ajuntament aprova la instal·lació d'un equipament absolutament necessari. Només cal consultar IDESCAT per comprovar que l'ocupació mitjana de les sales de vetlla actualment funcionant a Barcelona, que són 87, no arriba ni al 70%. És a dir, no hi ha una necessitat imperiosa de crear nous tanatoris. Per altra banda, la manera en què es va aprovar per part de l'Ajuntament, que és el nostre principal retret i el demandat en les nostres demandes, és el fet d'haver amb desconeixement, amb arbitrarietat, amb una manca de rigor i objectivitat, donat llum verda al pla especial que va presentar la funerària. Aquesta activitat no comporta cap benefici al barri. És absolutament incompatible amb la nostra dinàmica social. No té res a veure amb el teixit humà, social, cultural i comercial del barri. La seva integració és absolutament incompatible amb l'ús de l'espai públic que tenim al costat. Només has de tenir en compte la proximitat de les escoles de primària, una zona densament escolar densament poblada, on la plaça de Can Climent, recentment reconquerida, ens ha permès, diguéssim, el gaudi d'un espai públic i que en aquests moments es veurà, diguéssim, alterada per la presència o l'activitat del tanatori.
Mireu, ens queden pocs minuts, vosaltres també, perquè d'aquí res, d'aquí un quart d'hora, a les 12 del migdia, està prevista aquesta mobilització a la plaça Can Climent, que feia menció ara també el Xema, al darrere, tot just al darrere del tanatori. També ens agradaria preguntar-vos l'objectiu de la protesta d'avui, si és que encara sou optimistes o no, si esteu encara, no sé, a temps d'aturar o forçar el tancament del tanatori. Qui vol començar, Carles?
Bueno, jo mateix. Volia fer també un petit abans, és que per aquesta zona han passat tots els partits polítics que governen tant l'Ajuntament actual com l'anterior actual. Tots els partits polítics, fins i tot alcaldables, han dit el mateix. Aquí no és el lloc adequat per posar-hi un tanatori. Alguns, fins i tot, dels alcaldables han dit allò de ens hem equivocat.
Ja, Carles, però, clar, això és el que es diu, no? Però després, els fets...
Aquí està, els fets.
Clar.
Els fets i la palmadeta a l'esquena és el que no ens agrada. O sigui, ara són els partits... D'alguna manera, també, la famosa moratòria, tornada una altra vegada per un any més, resulta que ens està donant la raó. S'han equivocat en la normativa, s'han equivocat en el tema. Ara han fet un planejament nou, que lògicament aquest tanatori, bueno, aquesta nau no podia ser tanatori, i és el que hi ha. Ens trobem davant d'uns partits polítics que diuen una cosa per un costat i després fan l'altra per l'altre costat.
Heu parlat amb el nou equip de Collboni? Ara de parlar amb l'Antoni, que ens deia, bueno, és que també ara hi ha molt poc marge, no? Però no hi heu parlat, no?
Encara no, però ja tenim apamada una reunió amb la nova regidora del districte.
Sí? Quan? O sigui, hi ha
que,
aquests...
Sí, em sembla que és la setmana que ve, i esperem que sigui prou profitosa. En aquest sentit, també explicar que l'acte d'avui és un nou exemple del rebuig que provoca aquest projecte en el barri. És una mostra més de que aquesta feina no s'ha acabat. Nosaltres no ens donem per vençuts, encara queda molta feina per fer. I tenim l'esperança de que les dues demandes que hem presentat davant del TSJ per intentar anul·lar el projecte presentat per la funerària s'obtingui una sentència favorable que precisament doncs, anul·li diguéssim, la presència d'aquest equipament absolutament, com us deia abans, innecessari pel barri.
Xema, per tant, això us volia preguntar, en quin moment judicial ara està, no?, aquesta demanda? Dius que heu presentat dues demandes davant del Tribunal Superior de Justícia.
Sí, bé, per ser més concret, una, la que intenta anul·lar el PEUI, està presentada davant del Tribunal Superior de Justícia,
sí?
I una altra, ens ha tocat el jutjat número 17 de Barcelona per intentar anul·lar també la llicència d'obres. En totes dues ocasions, una, diguéssim, la vessant política de l'aprovació de la concreció d'ús de l'edifici com a tanatori, aquesta pertocava al TSJ. En canvi, l'altra, la llicència d'obres, en ser un tema més administratiu que correspon al tema de llicències, ha tocat el jutjat que tocava. On estem? S'ha acabat totes les fases que composen el procés judicial de la primera demanda presentada el 2021, que és la que intenta anul·lar el PEUI. Estem esperant només que el jutge dicti sentència. I nosaltres tenim l'esperança que sigui favorable. En aquest cas, ja no ens hauríem preocupat de quina sigui el final de l'altra demanda, perquè automàticament quedaria invalidat la llicència d'obres o qualsevol acte administratiu que s'hagués aprovat amb posterioritat Clar. A l'aprovació del PEUI, no? I aquí és on nosaltres posem, diguéssim, el nostre objectiu, anul·lar, revocar el PEUI aprovat pel Consell de Govern de l'Ajuntament de Barcelona en el seu dia. I aleshores, si això succeeix així, un altre escenari que volem dibuixar i tractar amb l'administració seria l'expropiació de l'edifici, que saps que ara mateix és de titularitat privada, i fruit d'un procés participatiu obert al barri o inclús al districte, entre tots decidir quins serveis de debò...
Quin ús de debò
seria útil pel barri. Se'ns en ocorren 50 abans contenatoris.
Per cert, clar, vosaltres també parleu d'especulació, perquè recordem que abans del tenatori a la fàbrica Can Climent, ho comentàvem ara també, no? Mm-hmm. Hi havia un Happy Park, que és un parc de boles per infants, no? Creieu que tot plegat comença el 2019, quan el Happy Park es veu obligat a tancar per una pujada, no?, del lloguer? Carles, va ser
això, així? Això d'alguna manera ja veiem nosaltres que ve una miqueta abans, cap al 17, més o menys, quan ven a començar amb el tema, el senyor Badia, ja farem els serveis públics funeraris. Però bueno, per posar una data, posarem que el Happy Park, per un increment del 300% del seu lloguer, és una especulació molt alta. Llavors, aquests senyors tenen que deixar precisament el local i abandonar-lo. Un districte ens va dir que vam intentar parlar amb el propietari i amb precisament els dels serveis funeraris, sobretot per fer permutes, per fer canvis, per fer altres coses, però que no.
Mireu, tenim el temps molt just, vosaltres també. Fa molt temps que us esteu mobilitzant, organitzant i protestant. Dèieu que d'aquí res, no?, teniu aquesta reunió amb la nova regidora de Sant Saniu. Aquesta sensació, per tant, que us està escoltant aquest nou govern de Collboni, no sé si...
Voldríem creure que sí. La senyora Gil ha agafat el relleu de Marc Serra i que d'alguna manera podem començar una nova etapa en la que seguir treballant, no solament en veure quines eines, recursos podem posar a disposició per aturar aquest despropòsit, sinó també en altres àmbits, com és la cura de la plaça i altres qüestions que ens preocupen.
Últim clam avui des d'Stop Tanatori, seguireu amb aquesta lluita? Ho teniu claríssim, no?
Fins al final.
Endavant.